Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Molt bona tarda, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Aquesta setmana farem el primer programa d'aquella sèrie que ja havíem anunciat sobre violència estructural i ens centrarem en el tema de les drogues, del consum de drogues, per veure com afecta a la violència estructural des dels diferents àmbits. I avui ens acompanya als estudis de Contrabanda el professor Oriol Romaní de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i el professor Romaní actualment és membre del comitè directiu del Màster Interdisciplinari Joventut i Societat. També és president de l'Associació Interdisciplinar sobre Drogues i Salut, Grup IGIA, que enguany fa 25 anys de treball i recerca i divulgació, i també és pioner a Espanya en l'ús de la metodologia biogràfica, així com en l'estudi dels grups juvenils i dels usos de les drogues. Les principals línies de treball són l'antropologia de la medicina i l'antropologia urbana. Actualment estan treballant a nivell europeu amb un projecte que està centrat en els joves migrants a Europa, adults, entre 18 i 25 anys. Ja anirem comentant molts temes i el mateix professor Romaní ens explicarà aquestes línies de treball i també centrades en el que és l'actuació aquí al Raval, perquè també és un fet important dels darrers anys que afecta de manera important els consumidors de drogues, els veïns que no ho són i també a molts altres interessos urbanístics i de molts tipus que també tendeixen a estigmatitzar i a estereotipar el que és el consumidor de droga. Jo, per començar, li preguntaria al professor Romaní quin és l'origen d'aquesta paraula del grup IGIA en el que treballa.
Molt bé, bona tarda. Això va ser una idea de, així una mica com una espècie de broma, diguem-ne, però que tingués sentit, perquè el nom ve de la deessa Igeia, que és la deessa grega de la salut, i aleshores ens va semblar que era molt adient pel tipus de grup que estava començant en aquests moments. D'aquí ve.
Molt bé. Recordem també, que no ho he dit, que el professor Romaní és professor de la Universitat de la Facultat d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Rovira i Virgili de Tarragona. Sí que havia dit lo de Rovira i Virgili, sí. Però no centrant la facultat, que és important, i per tant l'enfoc antropològic sempre està present i és el mètode i la línia que segueixen. Hi ha un llibre que vas publicar ja fa bastants anys que es titula A tumba abierta, autobiografia d'un grifota. Què vol dir això de grifota?
Uf! Això ja és el túnel del tiempo. Això, grifota, eren els que prenien la grifa, que la grifa era, diguem-ne, la marihuana aixecada, simplement a trossets. Llavors no era tan sofisticat amb aquestes qüestions. Llavors els grifotes venien, normalment eren la gent que venien de la legió de l'Àfrica, i que això, el que portaven era la marihuana aquesta matxacada, que moltes vegades anava amb unes capsetes de mistos, que allò era un caramelito de glòria que valia 5 duros, que es venia a la plaça Real, i els que portaven la grifa i els que la fumaven eren els grifotes. Llavors la història d'aquest senyor, que ja és mort de fa uns quants anys, era la història d'això, d'un típic grifota, no? És un llibre que està super esgotat, que en fi, que no... No n'hem fet la tercera edició perquè tampoc, un sempre va molt atabalat i no es pot fer tot, però que és un llibre que de tant en tant encara m'arriben demandes. Escolta, que on puc trobar això? Dic jo, és que ja no, en fi, s'han de fer fotocòpies, que suposo que deu ser legal quan el llibre no existeix, es deu poder fer tranquil·lament, perquè si no, no hi haurà manera d'accedir-hi, no?
Molt bé. Un altre llibre, aquest més recent, del 2007, es titula Ocio y violencia juvenil entre la realidad y la ficción. Sí. Els joves són el grup de risc més important relacionat amb la droga o no és així?
No, en aquest cas no es centraven només en drogues, era un estudi europeu així més ampli. De fet, aquest jo vaig fer l'avaluació i la revisió, l'article final. Era un estudi precisament per veure què hi havia de veritat amb aquests, una mica amb aquestes estigmes i amb aquests bulos que sempre hi ha, doncs, que primer que s'associa com mecànicament joves, drogues i violència, no? Llavors, bueno, veure què hi ha això, no? En diferents països europeus, llavors cada, van haver-hi diferents equips, cada un va fer la seva recerca, i home, ja es va veure que realment l'associació és molt... s'han de donar unes circumstàncies molt concretes perquè hi hagi, no es nega que hi ha conflictes, evidentment, i que moltes vegades, o que de vegades, aquests conflictes poden ser violents, però d'aquí a generalitzar, bueno, és una cosa, hi ha molta distància. És precisament el comentari final de totes les recerques, per on anava aquest article final, era aquest, el de valorar les utilitats, entre cometes, que pot tenir fer aquestes associacions mecàniques entre joves, drogues i violència, que són per estigmatitzar i, per tant, de vegades per justificar certes polítiques dures de control social, que en diem, no? Però que en realitat el que passa en la vida quotidiana és molt més variat que el que et pot donar aquesta imatge. De fet, molts dels conflictes dels joves en els medis urbans contemporanis els afecten més, en resulten més víctimes que no pas, diguem-ne, victimaris, no? I això és una cosa ben sabuda, que un dels grups socials, dels grups d'edat més afectats per la violència són els joves, també perquè estan més al carrer. Normalment la gent jove, doncs, porta un tipus de vida que està més al carrer i li toca més el rebre, no? Bueno, anava una mica en aquesta direcció, de desmitificar i de realment donar eines per a una anàlisi més pormenoritzada i una mica més complexa i més propera a la realitat que no pas als estereotips aquests que tantes vegades circulen sobre això, no? Mm. Aquesta anava per aquí.
Molt bé. Un altre estereotip o inclús, potser amb més mala llet, una altra focalització malintencionada, sí, per part dels mitjans de comunicació massius i d'altres mecanismes que també existeixen, podria ser, doncs, la marginació relacionada amb la droga, però d'un sector de classe social determinat.
Sí.
Això com... És una estigmatització classista, perquè consumidors n'hi ha de totes les classes, sí, socials.
Mm-hmm. Aviam, això és complicat. Bueno, aviam, si logro explicar-me en poques paraules, perquè això és, en fi, és la pregunta del millón, diguem-ne. Aviam, hi ha una cosa que és la criminalització dels usos de certes drogues. Hi ha unes drogues legals, com l'alcohol, el tabac, psicofàrmacs, tal. Llavors hi ha unes drogues, que és el que abans se'n deia droga, i que molta gent encara continua dient droga, així en singular i en mayúscula, però que no són més que uns quants productes que, per raons que tenen poc a veure amb la salut pública, això també s'ha de dir, van ser, diguem-ne, controlats, fiscalitzats, i llavors, per tant, que diguem que tot el que té a veure amb aquests productes entra dintre del que en diríem el codi penal i, bueno, tota la criminalització que això suposa, no? Això per un cantó. Per l'altre cantó, a totes les ciutats contemporànies, i no també es donava en altres èpoques històriques, però actualment això ho tenim molt clar, tenen uns... normalment es donava més amb els centres històrics o en alguns barris on, per la seva tradició, perquè s'hi han fet una sèrie d'activitats més entre lo legal o l'il·legal, bueno, barris que sempre han tingut una major capacitat d'atracció de gent, doncs, que, bueno, que viu més al carrer, que està més que diríem que no estan enquadrats del tot en el que seria allò de la família, la feina, l'església i el que sigui, el partit o el que sigui, no?
El futbol.
Sí, el futbol, exacte. És a dir que, bueno, vull dir que i aquí a Barcelona, l'antic barri xino, el que ara es coneix com el Raval, que a mi, home, l'expressió barri xino també era una mica... venia d'un cert estigma romàntic d'uns escriptors literats que a principis del 1900 li van posar aquest nom, però tampoc estava malament. Ara en diem el Raval perquè som molt políticament correctes, però, bueno, és del mateix barri. Doncs ha estat un barri, i això jo ho vaig poder estudiar, per exemple, quan vaig fer la tesi doctoral sobre drogues i subcultures aquí, que anava sobre l'ús del haixís a Barcelona, clar, era on es concentrava una mica aquest tipus d'activitats que suposen una certa riquesa social també i cultural. Els barris, era un barri, en podríem dir, com es diríem, intercultural abans la letra, ja fa molts anys. Ja. Així com altres barris eren molt més homogenis, el Raval ja tenia aquesta riquesa de diversitat d'ocupacions. Bueno, total, això per què ho dic? Perquè aquests barris acostumen a congregar més gent que amb altres barris serien més mal vistos, doncs amb aquests barris acostumen a passar més desapercebuts. Això per un altre cantó. Llavors, què ha passat amb el tema aquest de l'estigmatització dels usuaris de certes drogues o de les drogues il·legals? Clar, ha passat que els que apareixen més en públic, perquè estan més al carrer, acostumen a ser homes, joves i de classes populars. Per què? Bueno, en gran part perquè és cert que els nivells baixos del que en podríem dir el comerç il·legal de drogues l'han ocupat aquest tipus de persones. Els nivells alts, com amb tot negoci, hi ha gent bastant diversa. Hi ha gent de classe alta, hi ha gent que ha pujat, perquè és un negoci que es pot pujar si tens certes característiques, bueno. Però està clar que els nivells baixos, els nivells de carrer, són gent de classes populars que d'alguna manera s'han d'agafar més a treballs informals. Aquest és un tipus de treball informal, està dintre l'economia informal, per poder sobreviure. I això que aquí passa, però bueno, no d'una manera molt massiva, això per exemple actualment està passant de forma massiva a països com Brasil o com Mèxic. Diguem que la mà d'obra de l'exèrcit de mà d'obra de això que se'n diu el narcotràfic, d'aquestes grans empreses, grans o no tan grans, depèn, no? del comerç de drogues il·legals, acostumen a ser joves de classes populars. Per què? Perquè és que no hi ha, moltes vegades no tenen altres sortides amb una economia que dona molt poc de si, i a més amb un tipus de societat, per l'altre cantó, que contínuament els està diguem-ne empenyent cap al consum. Llavors, clar, què passa? Que doncs, un tipus de feina on pots tenir accés al consum d'una manera més o menys ràpida, parlo del consum en general, no del consum de drogues, el consumisme de qualsevol producte pot ser qualsevol feina del sector informal, i entre el sector informal aquestes feines que això que se'n diu el tràfic de drogues, el comerç il·legal de drogues, doncs és una feina bastant assequible, no? Llavors, clar, això crea finalment una identificació entre aquests joves de classes populars i aquesta nebulosa que en diem la droga. Els acabem identificant, però clar, entremig hi ha tots aquests processos de selecció social classista que fan que tinguem aquesta associació, no? Clar, i tot això, i deixem, així acabo ja el quadro, tot això ve per un el que se'n diu uns condicionaments polítics del mercat. Això del mercat lliure no s'ho creu ningú a aquestes altures, que el mercat és lliure, en fi, és una cosa, un latiguillo d'aquests ideològics que evidentment no té cap base científica ni real, no? I clar, llavors les condicions polítiques del mercat de les drogues venen marcades precisament per la prohibició, pel prohibicionisme que es diu, per la prohibició d'un cert tipus de drogues, que fan possible que el comerç i el tràfic amb aquestes drogues sigui un negoci fabulós, com ho és qualsevol negoci d'alt risc. Dintre del capitalisme que avui hi ha, un negoci d'alt risc és el que produeix més beneficis. Per tant, aquest negoci que és d'alt risc produeix més beneficis i això atrau una sèrie de gent a aquest negoci. I això fa que aquest negoci vagi viento en popa, malgrat tots els grans pronunciaments contra la lucha contra la droga i tot això, que en fi, que és, no sé com dir-ho, no? És, diguem-ne, discursos que queden bastant buits quan es veu com funciona realment el tema, no? Bueno, no sé si m'he enrotllat massa, eh?
Bueno, jo m'han quedat certs dubtes sobre, no, pregunta, sobre si era un tema d'accés laboral, ben bé, i per això la classe obrera és la que estava més vinculada al comerç, sense confondre-ho amb el consum, però en fi, després ho anem matitzant. El que sí que és claríssim és que Espanya és el primer consumidor de cocaïna d'Europa.
Bueno,
per fer un salt i anar a drogues més dures. Això és el que diuen les estadístiques,
sí,
que les podem matitzar
Sí, això jo també voldria...
Però són correctes les estadístiques?
Diguem que Espanya és un dels països que segurament es consumeix més cocaïna, segurament sí. Precisament perquè aquest patró de conducta consumista que és bastant hegemònic en aquest país. Tenim un patró de conducta consumista en el sentit d'aquest model que estem en una societat que jo diria que sembla que s'hagi afavorit que la gent sembli més clients que no pas ciutadans. Llavors, dintre d'aquest tipus de societat, evidentment, doncs, el consum de cocaïna és perfecte. Diguem, en una societat consumista és la droga del consumisme. Aviam, per què et deia que s'ha de posar una mica en dubte? Bueno, insisteixo, sembla clar que és dels primers, però també és cert que Espanya és dels països que té un registre i un sistema estadístic més ben fets en el tema de drogues. És així, vull dir que és curiós, però de vegades tenim el complex que les coses les fem malament. Amb això és dels països que hi ha més registre, i llavors hi ha altres països europeus que, per les dades més qualitatives, per el que coneixem, el nivell és molt semblant, pot ser molt semblant a nosaltres, el que passa és que tenen un tipus de registres menys precisos. I llavors aquí és un tema, això per un cantó, i per l'altre cantó, deixem també acabar, hi ha una certa, almenys hi ha sigut aquests, no sé si aquests últims dos anys, no ho puc dir, però abans, aquests últims de dos anys cap endarrere, hi havia una certa, des de, per exemple, la Junta Internacional de Fiscalització de Estupefacientes, que és allò, el Sancta Santorum del prohibicionisme de les Nacions Unides, unes certes ganes de fer pressió a Espanya, a l'estat espanyol, perquè diuen que fa molts anys no es porta bé, perquè diuen que això és campixa i rellisca, diguem-ne que, bueno, no ho diuen així, però diuen que aquí és un país molt liberal, que, bueno, és a dir, que hi ha una mica un cert ficar el dit a l'ull, així que poden, el que és les polítiques de drogues que s'han portat els últims anys, que, bueno, que no difereixen tampoc tant, però, bueno, és veritat que curiosament, aviam, aquí és una altra contradicció, ara ho diré, que juntament amb Holanda és dels països que hi ha un tipus de polítiques de drogues potser més, jo diria, simplement assenyades, quant a polítiques. Després, la seva concreció al carrer, de vegades, fa que, bueno, que funcioni igualment allò, la selecció del personal per la pinta i això, no? perquè hi ha lleis que no són estrictament de drogues, com la llei de seguretat ciutadana, doncs, que fan que hi hagi un tipus de repressió més intensiva sobre la gent que se'ls associa amb drogues, no? Però les lleis generals sobre atenció, sobre, bueno, el règim jurídic i tot això, és bastant, això, és bastant garantista, per dir-ho així.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Anem a posar rostre a les estadístiques. O sigui, consumidors de cocaïna n'hi ha de tots els nivells, perquè ha baixat molt el preu, com també n'hi ha de tots els nivells socials, de classe social, el consum d'èxtasi o de pastilles o de pills, o diguem-ne com vulguem. Aleshores, aquí el problema es centraria una mica també en que abarca tots els àmbits socials, i tenim aquesta estigmatització i marginació de la classe pobra, que cau en el mateix consum, però tot i sent el mateix consum, el resultat és diferent.
Clar,
tot i que l'addicció, la malaltia, el sofriment i la mort o malaltia crònica li pot succeir a tothom, sigui de la classe que sigui, però clar, uns tenen mitjans per poder, doncs, fer tractaments de salut o fer rehabilitació o el que sigui, o la capacitat del seu entorn per sortir-se'n, si és que és una addicció forta, quan no un control de l'ús lliure de la mateixa. Aleshores, quin rostre seria aquest d'aquesta marginació i aïllament que es pot produir també amb una persona de classe, de fill de burgesos, amb el seu aïllament, com dèiem, doncs, que si internets, que si la societat d'avui en dia virtual, per tant, el carrer ja canvia. Quin rostre li posem a aquesta marginació realment?
Bueno, aviam, abans, potser ara que dius això, quan he explicat tot allò dels bars i tota aquella història, clar, una de les coses que volia dir és que quan jo estava treballant, bàsicament jo vaig treballar bastant al Raval, això des de, diguem-ne, finals dels 70 fins a principis dels 90, no? Tota la dècada dels 80, per dir-ho així, no? Que va ser una època, en fi...
L'heroïna forta, no?
Sí, aquella època, no? Llavors, que clar, jo a mi quan sento gent al Raval que diuen que abans aquest barri era una meravella i des d'aquí hi ha centres d'atenció de drogodependents que... Això és un desastre, en fi, em sembla vergonyós que es puguin sostenir. Bueno, o és pura ignorància o és mala fe, no? Vull dir, això ha de ser una d'aquestes dues coses perquè no es pot sostenir de cap manera. Bueno, tornant al que et deia, en aquella època sí que et trobaves que en el que era el barri xino hi havia fills de classes altes, però que per tot el procés, en aquell cas amb l'heroïna, no tant amb la cocaïna com passa més ara, sinó amb l'heroïna, tot el procés de marginació els havia portat a finalment anar a parar en el mateix espai urbà on vivien gent ja pobra de tota la vida. Llavors es donava aquesta situació en la diguem que seria una mica aquest aspecte interclassista que té el consum de drogues almenys a un cert nivell, en aquest sentit. En un altre sentit, és evident que quan... estem parlant de hi ha processos molt patològics amb qüestions de malaltia i tot això, el que tu has dit és molt correcte, diguem-ne, que quan una persona té més recursos de tipus social, de tipus de la pròpia biografia, inclús a nivell corporal, si un ha estat ben cuidat, ben alimentat i tot això, es nota. Vull dir, no es valeria el fet de que un hagi estat visquent durant tota la seva època de formació doncs en bones condicions, encara que arribi un moment en què es maltracta molt, s'autodestrueix, però bueno, si té, no sé com en diríem, en termes monetaris seria un crèdit, no? Un crèdit biològic i fisiològic que li permet sortir-se millor que no aquelles persones que no tenen recursos ni biogràfics, ni socials, ni contextuals en aquell moment, no? Llavors, això penso que també s'ha de subratllar. Llavors, clar, el rostre, jo penso, aviam, seria el que veiem. Jo, per el que veig, és bastant semblant a el que podíem veure anys enrere. És a dir, la minoria que en aquests moments està al carrer de manera més a la intempèrie són gent tant de classes populars com una minoria d'altres classes més altes, amb un afegit important, que és l'afegit dels migrants que s'han vist involucrats en processos de consum, diguem-ne, addictiu i autodestructiu, que aquests abans no hi eren i ara es noten més. Diguem-ne, això seria una mica el que a mi se m'acut com a possible caracterització. Però clar, això és, diríem, això és la punta de l'iceberg, que, i aquí deixem dir-ho ja, que sort que en aquests moments, com a mínim, aquest personal pot comptar amb alguns llocs on poder... Aviam, com t'ho diria, curar-se no, perquè no és la paraula que s'ha de fer servir, però pot mantenir un mínim de bona salut i de dignitat, malgrat que estiguin en aquesta situació de consum addictiu i de processos bastant autodestructius. No?
Et refereixes a les sales de consum higiènic de drogues, a les narcosales?
Per exemple, sales de consum higiènic, els refugis que hi ha de... també al Raval, és aquestes cases refugi que són a la nit, doncs la gent hi pot anar doncs, a rentar la roba, a dutxar-se, on els hi faciliten doncs, també intercanvi de xeringues, si necessiten, condons, bueno, això hi ha llocs d'aquests, diferents llocs on que et diuen de calor i cafè, això pot estar obert als matins, i hi ha una petita xarxa de centres i d'institucions que fan aquestes labors de recolzament, que a més s'ha vist que és molt interessant des del punt de vista, ja dic, no només de mantenir la dignitat i la salut d'aquestes poblacions, sinó també dels entorns on viuen aquestes poblacions. És a dir, des que hi ha les polítiques... Això entra dintre d'unes polítiques de drogues que se'n diu de reducció de danys i de riscos, no? I des d'aquestes polítiques, el nivell d'infecció per VIH, d'hepatitis, de tot aquest tipus de coses, ha baixat, però d'una manera molt clara. L'altre dia un metge, que no diria qui és, però és un, té un càrrec prominent a la Col·legi de Metges de Barcelona, que es dedica a temes infecciosos, ho deia, diu, no, jo noto que els últims anys és d'aquí aquest tipus de polítiques, les infeccions diu que m'arriben a mi per hepatitis, per exemple, són molt, molt menors, no? És a dir, que són polítiques útils pels propis usuaris amb problemes, però també pel propi entorn, diguem-ne, no? El que passa és que, bueno, no sé si vols que continuem parlant d'això o abans que aclarim alguna altra cosa.
Sí, sí, està bé. Estem ja gairebé a la mitja hora de programa, però estaria bé acabar una mica doncs, d'aprofundir una miqueta amb el que són les narcosales, vale. i el rebuig que crea en la societat.
Vale.
Després també intentem no oblidar-nos de que una cosa és el consum i l'altra és l'hàbit, diguéssim.
Ah, exacte.
O sigui,
sí, sí.
Tot i ser la cocaïna, per exemple, establerta o utilitzada per consumidors de diferents classes socials i de diferents característiques, el lloc on es consumeix també pot ser diferent. I això també pot... vull dir, no és el mateix prendre coca en una favela que prendre coca en una discoteca on l'entrada val 30 euros. No? Mm-hmm. Són contextos molt diferents i també afecten a la violència que pot haver-hi en aquest consum, sí. Que no sempre té que haver-hi violència, però que sí que n'hi ha. I per aquí aniria una mica també, junta al tema de narcosales, aleshores, perquè hi ha aquest rebuig de certa part de la població, com vam veure al Vall d'Hebron i com es pot veure o es podria viure aquí al Raval, com es produeix aquest rebuig i acabem de veure també que és un element de violència i de confrontació social important.
Sí, sí. Bueno, jo crec que això que se'n diu es coneix popularment com les narcosales, no? Que és un nom que a nosaltres no ens agrada gens, que és aquest de les sales de consum higiènic. Clar, això, precisament, es pot donar aquesta reacció, per què? Perquè encara no s'ha, diguem-ne, desestigmatitzat això que se'n diu la droga, així en singular i en mayúscula. És a dir, s'utilitza la droga com aquest fantasma que està aquí darrere, clar, que és diferent dels diferents consums de drogues que puguin haver, hi ha consums recreatius, consums addictius, hi ha una gran varietat, i una cosa que m'agradaria dir és que qui estigui lliure del consum d'alguna droga que tiri la primera pedra. És a dir, si entenem, com científicament s'entén, que drogues són aquests productes, aquestes substàncies que tenen una capacitat doncs, de fer canviar d'alguna manera el comportament i que entra això, alcohol, tabac, psicofàrmacs, cafè, te, els productes derivats del cannabis, de la cocaïna, les metamfetamines, els opiacis, on hi entra la codeïna, l'heroïna, molts altres, etcètera, etcètera. Sí. Tot això són drogues.
I l'addicció, perdó, l'addicció no és el punt determinant per dir si és una droga o no?
No, des del punt de vista científic, drogues són tots i hi ha molt diversos consums de drogues. El que passa que després parlem de drogodependents o això, gent que té que presenta addicció a drogues, que és quan jo, bueno, hi ha un tipus de definició que em sembla que és bastant entenedora, que és quan, diguem-ne, tota la vida d'aquella persona gira entorn del consum d'una o més drogues. És a dir, aquí estem, independentment de les raons que li vulguis buscar, aquí estem davant d'un drogodependent, evidentment. És a dir, però hi ha, la majoria de gent fem consums de drogues, legals o il·legals, en fi, com deia aquella... A mi m'he d'igual, no?, aquella cançó que deia de que lo il·legal a mi m'he d'igual, és que d'alguna manera això s'ha de trencar una mica aquest esquema de que hi ha els drogadictes i nosaltres. I, clar, és precisament perquè això es manté amb l'ideari, diguem-ne, públic, es manté amb els mitjans de comunicació, que només fan que m'aixecar aquestes coses, és quan es pot utilitzar, per exemple, en un moment com l'actual en el Raval. Que jo veig que hi ha un problema, aviam, no ens enganyem. La gent que està movent això, que és una ínfima minoria, molt minoritària, això sí, amb tota l'atenció dels mitjans de comunicació que sobre després pretenen anar de seriosos, Resulta que són gent que es van comprar un pis al Raval fa 5 o 6 anys i els hi van vendre un Raval molt fashion, no? Que això serà, en fi, dintre d'aquests projectes de reordenació urbanística que el nostre estimat ajuntament, doncs, si no ho promociona, bueno, doncs, si sembla sentir-s'hi molt còmode. Aleshores, clar, aquesta gent són els que estan movent això, perquè hem vist que, clar, passen els anys i això no és el que era, i el negoci que pensaven fer no el poden fer, perquè el Raval continua sent el que era. Sí. Aviam, aquí hi ha una cosa que podríem dir que es pot millorar, jo crec que a més que s'ha de millorar, i aviam, i reconec que alguns aspectes s'han millorat, tampoc vull ara fer en el cas del Raval, perquè comparant amb el que era els anys 80, realment s'han millorat moltes coses, però el que no podem fer és canviar una mica el que en diríem l'ecologia urbana, almenys de cop. És a dir, que hi ha llocs on hi ha una tradició de certes activitats, doncs, bueno, allà a aquests llocs hi ha concentració d'aquestes activitats. Es pot fer pressions i reordenacions, això perquè canviï, però no és una cosa ni de 4 dies i s'ha de plantejar realment per poder-ho fer d'una manera consensuada, perquè si no es fa de forma consensuada hi haurà gent que no es voldrà moure d'allà.
Però, Oriol, perdona, vale, permetem que t'interrompi. Intentem centrar-ho amb el sí, tema de la violència. Com em deies, sí, abans de començar, però, a gravar, sí, es va començar per la prostitució, si és que la campanya anterior amb els pederastres i tot això, que també va ser doncs, molt infundat, sí, i molt, sí, provocat, sí, per crear doncs, alarma social, que sí, diuen, sí, ells saben molt bé què vol dir, perquè són ells qui la creen, l'alarma social, no? Des d'aquests departaments mediàtics i institucionals. Aleshores, tenim bueno, el tema pederàstia que dèiem, el tema prostitució els últims anys, i ara podria venir el de la droga, que sempre ha estat i pot ser doncs, el punt de mira, no? Aleshores, això com es convertiria en violència estructural? Com repercutiria, com dèiem, l'enfrontament social per afavorir certa política o certa neteja, que també, bueno, és un terme doncs,
sí,
que entenem.
Sí, sí, no, em sembla que, diguem, que la violència estructural ja està actuant, en el sentit que precisament les poblacions més vulnerables, clar, que són les que tenen menys poder, això és una qüestió de relacions de poder, és a dir, desenganyem-nos-en, no? Perquè, llavors, clar, poblacions més vulnerables que tenen menys poder, menys capacitat en el sentit aquest de poder fer valdre, diguem, la seva, bueno, són aquelles que aviam, que sobretot en moments com l'actual, en moments d'això que en diem de crisi, que això també caldria veure què vol dir, però bueno, en moments on hi ha certa tensió, certs nervis, perquè la gent doncs, bueno, veuen que no se'n surten així com així, doncs facilita que, bueno, el que en diríem que en lloc de que el personal pugui veure les coses una mica clares i bueno, més clar l'aigua que la crisi actual ve d'aquests 4 mancantes, bueno, dit d'una manera simplista, no? Però que ve d'una sèrie de gent que han estat manejant els diners d'una manera totalment irresponsable, a sobre allò ens fa que acabin pagant aquesta situació els més vulnerables, els que estan a sota. És a dir, això és un element, diguem, aquests permanents de violència estructural.
Està clar.
Perquè això fa que moltes vegades és latent, però moltes altres vegades pot desfermar-se. És a dir, hi ha hagut moments en què hi ha hagut allò, el conflicte quasi que ha passat a les mans, no? Clar, i no pot ser, a més, que es doni la manipulació que es dona. Em sembla, bueno, per exemple, sabem d'aquesta última campanya contra els centres d'atenció de drogues que hi ha al Raval concretament, que un usuari de la sala Baluar, que és una sala d'aquestes de benopunció, que havia estat expulsat d'aquesta sala perquè no complia les condicions que ha de complir la gent allà, perquè a la gent se li dona una responsabilitat i ha de complir unes condicions, és un personatge que ha estat pagat inclús per algun mitjà de comunicació perquè fes la performance aquesta de punxar-se allà davant i les xeringues. És a dir, hem vist les mateixes mitja dosena de xeringues repetides 80 vegades. Tot això és anar menjant el coco, per dir-ho així, a la gent, perquè al moment que hi hagi un conflicte o una situació de tensió, surti contra qui? Contra aquests. Mm. Per tant, aquí és clarament una situació de violència estructural, bueno, quasi de manual, diria jo. Mm. No sé.
Molt bé, fem aquesta pauseta. És un tema del Gato Pérez, que té un punt així com molt lent, però jo crec que està intencionalment fet amb aquest ritme lent, potser doncs per, i potser imagino molt, però sí per descriure doncs aquesta situació mental i física del yonqui, de l'heroïnòman que s'acaba de punxar i que se li passen els efectes però encara està adormit i que ens el podem trobar al metro o caminant pel carrer doncs amb aquesta situació doncs penosa i també doncs molt fantasmagòrica però molt real també. Tornem de seguida aquí a Ones de Pau a Contraband FM 91.4 del Dial de Barcelona. També ens pots escoltar per internet www.contrabanda.org. Fins ara mateix.
Esos barrios húmedos, húmedos y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos, que llevan containers y enormes artefactos. Hay astutos malandrines que viven del contrabando. En ese paraje solitario, solo fábricas y asfalto. A golpes por la vida se abren paso dos muchachos, transportando una cartera misteriosa que lleva muerte en forma de veneno. Ignorantes del peligro en que se envuelven, sin saber que les aguarda al otro lado. Alegremente saltan una y otra valla, escapando del control de la frontera y de los guardias. Súbitamente en el frío de la noche, uno de ellos se desploma malherido, mientras una rata surgida del silencio escapa con la mercancía millonaria. Calles húmedas, sórdidas y grises, muy cerca del muelle donde atracan los barcos. En ese paraje solitario, solo fábricas y asfalto, a golpes por la vida se abre el paso dos.
Continuem a Ones de Pau. Aquest era en Gato Pérez, que ens cantava doncs, un tema relacionat amb el tràfic de droga i de dos joves que s'obren pas a cops per la vida, i continuem parlant amb el professor Oriol Romaní de la Facultat d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Estàvem parlant de les narcosales, centrant-nos en la sala del Raval i alguns espectacles mediàtics que no ens han de sorprendre perquè vivim en la societat de l'espectacle i la droga segurament és un element important, doncs, per potenciar aquest espectacle a tots els nivells. I podríem seguir descrivint una mica els hàbits de consum, els llocs de consum. Ara posàvem l'exemple d'una sala higiènica per ajudar a rehabilitar, per treure el mono, o pel que, doncs, pugui ajudar aquestes sales, que seria un tema més mèdic, que potser no cal que hi entrem. Aleshores, un altre lloc de consum, en aquest cas, doncs, més d'oci, entre cometes, perquè també veiem que pot haver-hi molt aïllament i dolor al darrere, serien les discoteques, per exemple, com ja havíem comentat, però també altres tipus d'establiments, doncs, més tipus tuguri, diguéssim, on és diferent el consum. També, en funció del lloc de consum, hi ha una repressió o hi ha una permissivitat. Això com ho podem explicar? Oriol, què podem
Home,
dir?
Home, mira, és que això, precisament el fet de... Diguem, el fet de la prohibició el que facilita és això, diguem, és un ús bastant discrecional, diguem-ne, de la llei. Tot, a més, la majoria de lleis que tenen a veure amb comportaments personals acaben així, és a dir, acaben amb un ús completament discrecional. Discrecional què vol dir? Depenent de la persona, el lloc i el moment. S'aplica amb més intensitat o menys. És així. O sigui, llavors, clar, aquí ens trobem, evidentment, aviam, l'estat espanyol és un lloc on el consum personal no ha estat mai criminalitzat. Diguem, això, cada un teòricament pot consumir qualsevol tipus de droga a casa seva. Ara, clar, altra cosa és com aconsegueix algunes drogues. Les legals va al supermercat de la cantonada o l'estanc on sigui. Les il·legals, doncs, ja depèn. No es pot aconseguir de diverses maneres. Llavors, és clar, aviam, una de les virtualitats, entre cometes, que té aquest tipus de lleis és que s'apliquen en el moment en què convé més per alguna cosa, per demostrar davant de la gent que som els que lluitem més contra això que en diem la droga, doncs es pot fer una redada i aquest dia s'agafen a quatre desgraciats i es demostra davant de la gent, doncs, que nosaltres som els millors complidors de la llei, no? Llavors, això té a veure amb el que tu deies, clar, aviam. Home, tampoc es pot aplicar la llei a rajatabla, amb una discoteca. Tu vas allà i, clar, si has de, cada vegada que hi ha consums en un lloc públic, que és el que figura que segons la llei Corcuera, la llei de seguretat ciutadana, no es pot fer, segurament que no funcionarien les discoteques. Vull dir que llavors hi ha aquesta història de la tolerància, la tolerància, que és un concepte que a mi no m'agrada, que trobo que és molt interessant que se sàpiga què vol dir. La tolerància és que jo tolero, i clar, i a mi és un concepte que em sembla molt negatiu, perquè el que hi ha d'haver en tot cas és un respecte, col·laboració, conceptes d'aquests. Tolerància simplement vol dir això, que jo parteixo del suposat que tinc la raó i, mira, tolero perquè em convé. Llavors, així és com acaben funcionant les lleis sobre avortament quan està criminalitzat, de drogues, les que tenen a veure amb comportaments personals, no? I en aquest cas, clar, passa això, que hi ha una gestió de la tolerància, simplement.
Vale, aquí seria el factor moral, o sigui, la moral i la hipocresia al mateix temps, si és que no és el mateix. Però després tenim el tema de la repressió, que dèiem. Com heu, des de l'antropologia, des dels estudis que feu, que tracteu amb consumidors, molt sovint, com identifiqueu aquesta repressió molt focalitzada en el temps i en l'espai, no? Com heu visualitzat, això?
No, això passa una mica reprenent el que et deia abans, és a dir, les persones que viuen més a la intempèrie, les que s'han vist obligades més a fer, per exemple, a involucrar-se no tant amb el consum com amb el comerç, amb el tràfic, diguem-ne. Les persones que, d'alguna manera, també estan visquent allò, el filo de la navaja, amb altres aspectes que no són les drogues, són les que acaben sent més visibles per les, això que en diem les agències de control social formals, per la policia o per qui sigui. Clar, la repressió és selectiva, és, no, la repressió cau sobre aquestes persones, si no només cal veure actualment a les presons hi ha un tant per cent, ara no el recordo, perquè fa 15 dies vaig estar a l'Institut de Criminologia de Màlaga que presentaven un treball sobre el tractament dels drogodependents a les presons, i, però entorn, em sembla que és un mitjà del 60% de la gent que està a la presó tenen que veure alguna cosa amb drogues, o consumeixen, o estan pels delictes aquests que es diu de salut pública, és a dir, que d'alguna manera la repressió se centra sobre determinats sectors de les classes populars. Seria, per dir-ho d'una forma genèrica, però que més o menys es pugui entendre. Molt de tant en tant, com passa amb altres aspectes, de tant en tant pot caure algun peix gros, per el que sigui. Però, bueno, això és com passa, per exemple, amb altres aspectes, no?, de l'economia. De tant en tant, doncs, pesquen algú que té fet tràfic d'influències o que ha buidat les caixes del Palau, aquestes coses, però això és més l'excepció que no la regla. La regla és, cau sempre sobre la mateixa gent. I una cosa que m'agradaria dir, només perquè jo crec que la hipocresia i la moral no és el mateix. Jo reivindico una moral ciutadana. És a dir, el que em sembla que predomina és la doble moral. La hipocresia, que és la doble moral, perquè aquest, com jo, em sembla a mi, que jo necessito, i la gent hauria de tenir clar que reivindica una seguretat en el sentit de poder portar una vida digna sense veure't constrenyit a patir la violència estructural des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de l'habitatge, des del punt de vista aquest. Llavors, són paraules que a mi em sembla que ja és hora de treure-les de la dreta pura i dura i de la dreta vergonyant, que sempre les estan utilitzant d'una manera que els convé a ells, la moral, la seguretat, tot això. Jo crec que la gent normal i corrent, per dir-ho així, també podem reivindicar un concepte d'aquestes coses, però que va molt més lligat a això, a una vida digna de ser viscuda, no?
Molt bé. Bueno, l'esquerra també té una doble moral molt gran.
No, per això et deia la dreta vergonyant, em referia a l'esquerra en aquest sentit. Almenys la més institucional, vaja.
D'acord. L'Oriol Romanín escriu que la lluita contra la droga és una utopia que s'ha convertit en una cosa contraproduent perquè s'ha creat un sistema corrupte i opac que afavoreix fenòmens com el narcotràfic. I afegeixes que legalitzant la droga el narcotràfic quedaria reduït dràsticament. Al contrari, representa una irresponsabilitat criminal. Aleshores, jo et volia plantejar algú que seria similar a la irresponsabilitat criminal dels que no protegeixen o eviten, doncs, aquestes situacions de violència estructural, però la responsabilitat també directa la podem trobar amb el cultivador, amb el fabricant o amb el traficant, per exemple, però també amb el legislador, el polític i el consumidor. Aleshores, centrant-nos en el consumidor, en aquest cas, després podem triar altres parts responsables, no? El consumidor, aquest consumidor hipòcrita que està a la discoteca de luxe o fashion de Barcelona, ha pagat una pasta per entrar, una pasta per un cubata, i a sobre a la barra li venen la papeleta de farlopa, aleshores aquesta persona difícilment tindrà algun tipus de violència física contra ell en algun moment d'aquella nit o de la seva vida, i en canvi la droga que ha consumit sí que ha implicat uns nivells de violència i de mort molt grans en el camí, des de que és una planta fins que arriba en tot el procés del tràfic. Aleshores, com es pot explicar això i realment fer entendre que sí, que el consum és lliure, però també atenció a la responsabilitat que implica?
A veure, jo sobre això vull insistir molt en el tema del que podríem dir el consens entorn a com s'haurien de gestionar les drogues. I dic les drogues en general. Les que ara són legals i les que ara són il·legals. És a dir, de vegades em sembla una... Això a Llatinoamèrica m'hi he trobat bastant, perquè és un tema que allà també amb els meus col·legues allà l'estem, bueno, discutint bastant, el tema de com es poden anar canviant les polítiques, això, Brasil, Argentina, últimament estan fent alguns passos. Bueno. Clar, quan diuen, bueno, però és que la responsabilitat del consumidor, veiem, el consumidor, hi ha molts tipus de consumidors, i precisament, ara ho diré d'una manera i després ho matitzaré, diguem-ne que no és culpa del consumidor el que aquell producte que consumeix s'hagi produït en determinades circumstàncies. És a dir, evidentment, jo crec que un ho ha de saber, com això es produeix, i que per això, per exemple, jo sempre amb les drogues que és possible penso que s'ha d'estimular, com amb altres productes, el que en diríem un cultiu més proper. En el cas de la marihuana està claríssim que em sembla molt més aconsellable poder-se plantar les plantes a casa que no pas una altra cosa. Sabent perfectament que com tota substància d'aquest tipus també té els seus riscos, no vull en aquest sentit mitificar-ho, però bueno, tampoc crec que no s'ha de creure tot el que es diu des d'un punt de vista institucional. Però bueno, per referir-me al tema del tràfic, en aquest sentit la responsabilitat bàsica és qui facilita, qui promou les condicions aquestes d'il·legalitat i per tant d'explotació de la mà d'obra, inclús jo diria d'incentivació que la mà d'obra es dediqui més a la coca que no pas a altres coses. En el cas del cultiu de fulla de coca per ser transformada en cocaïna és evident, que hi ha una pressió d'això que et deia abans, d'aquestes lleis del mercat que van cap aquí, però això no vol dir que, per exemple, que no hi hagi moltes poblacions a Llatinoamèrica que fan servir la fulla de coca, que no l'elaboració amb cocaïna, com a substància que fan servir en els contextos de la seva vida quotidiana, no? Per tant, jo crec que s'ha de matitzar això, no? És a dir, que d'alguna manera, per un cantó, hi hauria d'haver molta claretat en què són les condicions polítiques de les lleis repressives del mercat les que tenen la primera responsabilitat en què hi hagi aquesta pressió cap a aquest tipus de cultiu i, per tant, de consums. I segona, ja això està mediatitzat per aquella ideologia consumista que et deia jo, que em sembla que això també és molt important, és a dir, que d'alguna manera, mentre no hi hagi un cert canvi cultural, sembla que, és a dir, que tot el que tingui a veure amb els plaers, per exemple, que a mi em sembla que és una cosa a reivindicar des del punt de vista de l'existència humana, sembla que tingui que ser això com plaers sense, diguem, que el mercat te'ls pot donar, i a més te'ls pot donar sense cap mena de límit, el qual també és una bestiesa com una casa, perquè és una il·lusió, és allò que mai s'aconsegueix. D'alguna manera, el mercat en aquest sentit és molt savi, juga sobre el desig, i el desig és una cosa que és inabastable per definició. És a dir que, per tant, aquí també és un altre element a tenir en compte. I jo diria, en tercer lloc, hi ha aquests elements socials, els elements socials que... Bueno, la gent hauria d'aprendre a disfrutar de la vida d'una manera més equilibrada, per dir-ho així, que pot incloure perfectament els usos de drogues en un determinat moment, o algunes drogues, però que això és diferent del que moltes vegades es dona, que és aquest tipus de consum, això, diríem, compulsiu, limitat, no sé com dir-ho.
Pot arribar a ser, en moltíssims casos, més una insatisfacció personal el que fa buscar la droga com un satisfactor immediat, que és el propi sistema, no? El crear desig i resposta, i així ens venen i es mercantilitza tot. Aleshores, en els últims 5 minuts de programa, el fil del que deies, què creus que beneficia més a aquesta situació de prohibició i d'il·legalitat del consum i el comerç de drogues? És més un tema de beneficiar a unes persones que s'estan lucrant amb això, que estan guanyant molts milions amb això, o és més una qüestió de moral i de no permetre un tipus de vida lliure en el qual cadascú ha de ser, doncs, prou madur i lliure, valgui la redundància, per decidir què és el que pot consumir o no, què és el que pot fer o no? Quina de les dues coses, negoci o modus vivendi?
Home, jo crec que estan, no es pot separar, eh? Aviam, és que és evident. Aviam, jo crec que, vaja, per un cantó està clar que hi ha un negoci muntat que és molt difícil de desmuntar-lo. Això és una cosa, bueno, si llegeixes el Gomorra, per exemple, del Saviano, és una cosa que a més és un llibre que a mi m'agrada especialment perquè es veu com està lligat el tema de drogues amb molts altres, amb el tema de la producció tèxtil o amb el tema d'altres productes del neoliberalisme aquest rampant, del qual Itàlia és gairebé el model ideal, no? Jo crec que això està clar, que hi ha un negoci que, per tant, és molt difícil desmuntar-lo. Però és evident que, per l'altre cantó, es basa en això, en conceptes apresos, en aquesta moral, en aquesta doble moral molt arraigada, que és que clar, que també costa molt d'anar desmuntant. Però, cuidado, costa molt d'anar desmuntant, sobretot a nivell quan es parlen discursos genèrics. Ja fa bastants anys, amb la FAT, vam fer una recerca sobre les percepcions que la gent tenia sobre les drogues a Espanya, i allà en resulta que molta gent, quan tractava dels seus fills, del veí, del nebot, de l'amic, són molt més assenyats, són molt capaços de veure les coses més en detall, per tant, amb que són més contradictòries, però bueno, veure-hi també les parts que normalment en el discurs genèric no es veuen. En el discurs genèric la gent tendeix a repetir l'estereotip. Quan a tu pregunten sobre això, als mitjans de comunicació, o en una enquesta, el que sigui, tu, pum, deixes anar a l'estereotip que et sembla que és el que convé més en aquell moment. Això és com tot en la vida. En la vida, el que pensem, els riscos que nosaltres correm, tot això, té que veure amb la situació del moment en què estàs tu. No es poden fer receptes generals. Llavors, amb això ha passat igual. No? Diguem, que continua havent-hi una gran capa ideològica de nivell general, però és veritat que la gent, i més clar, amb la generació ja dels que ens apropem als 60, que hem passat ja una sèrie d'experiències, bueno, potser més encara dels 50-tons o 40-tons, que ja tenen uns coneixements que tampoc estan, tampoc compreguen tant amb rodes de molí. Per tant, què vull dir amb això? Que si hi hagués una mínima voluntat política a nivell internacional, hi hagués una mínima, diguem-ne, capacitat estratègica, tàctica, per veure com es podria fer, hi ha unes, jo crec que hi ha les condicions com per començar a canviar les coses, no? El que passa, clar, he dit una mínima voluntat política, i potser això és el que és més complicat en aquests moments.
Bueno, tu ets l'especialista, sou els especialistes, i aquesta, com has dit, el que poden canviar les coses, jo ho veig molt hermètic, no sé, el sí, consum sí. d'heroïna, bueno, perdó, el tràfic d'heroïna a Afganistan ha pujat molt,
sí, sí, sí.
El consum de cocaïna, com dèiem, Espanya és dels primers, doncs, en el rànquing, No sé si en aquest sentit es consumeix més i segueix cada vegada més prohibit, no? Però bueno, aviam...
No, diguem que jo el que vull és introduir contradiccions, diguem, en aquest discurs. Contradiccions perquè penso que una cosa és que hi ha un cert nivell de consum, altra cosa és la capacitat que tingui la gent de, bueno, diguem, de revertir certs consums que són especialment problemàtics o, diguem, que poden fer especialment mal, no? Jo crec que hi ha un cert major coneixement, almenys aquesta és la situació a l'Europa en general i altres països també, Austràlia per exemple, Estats Units en alguns aspectes també, en altres no tant, Llatinoamèrica. Clar, Llatinoamèrica el que hi ha és una pressió molt forta des del punt de vista econòmic, com et deia abans, cap al tràfic, no? Al comerç, però inclús amb la gestió del tema també s'estan replantejant moltes coses perquè veuen que no poden continuar com fins ara, no? Bueno, i entre això, que jo tendeixo a seguir aquella dita de Gramsci, no? Del pessimisme de l'anàlisi, però l'optimisme de la voluntat política, que jo sempre hi poso aquesta aquest aspecte de l'optimisme com veig les coses, perquè bueno, per un cantó veig que de fa això, els 25 anys fa que em dedico això, doncs ha anat canviant, però amb altres aspectes ens trobem amb coses com les del Raval que et fan, bueno, que et desanimen perquè et sembla que no? Hem de sobreviure amb aquestes contradiccions.
Molt bé, a veure també les contradiccions a les famílies de Sant Gervasi o de la Bonanova, que també n'hi hauran. I ens acomiadem ja recordant que tenim el podcast del programa onesdepau.contrabanda.org per acabar doncs, de tornar a escoltar aquesta frase que ens ha dit el professor Oriol Romaní sobre l'optimisme i el pessimisme relacionat amb els mètodes d'observació i de treball de l'antropologia. I t'agraïm molt la participació, la col·laboració amb el programa Ones de Pau i per haver vingut aquí a Contrabanda.
Molt bé, gràcies a vosaltres, perquè també hi ha coses com això del Raval que penso que està bé que les puguin sentir almenys els que, i els que escolten la ràdio Contrabanda.
Moltes gràcies. acabem aquí el programa d'avui. Tornarem, com sempre, el proper divendres, de 2 a 3 de la tarda, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Salutacions i pau a tothom. Ones de Pau .contrabanda.org. Ones de Pau .contrabanda.org. Aquest és el blog d'Ones de Pau, amb tots els àudios dels programes emesos fins ara. Onesdepau.contrabanda.org.